passant 2:45 del matí. Som al 2014, és a dir, 300 anys després dels fets de 1714, que van determinar com és avui dia el poble català. Un tricentenari ple de simbolisme, amb una consulta a la vista que se celebri o no esdevindrà història. Sigui com sigui, què sabem de l'11 de setembre de 1714? Avui, des del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, us volem apropar un curtmetratge que fa una mirada molt concreta de la crida del 9 de juliol del 1913 a l'11 de setembre de 1714. Tot plegat viscut per un jove campaner d'una església de Barcelona. El curtmetratge és Ploren campanes 1714 i està dirigit pel Sant Cugatenc Jesús Ángel Prieto. Jesús, molt bon dia.
Molt bon dia.
I un plaer tenir-te aquí un cop més.
Molt agraït, com ja saps, i molt a gust.
També ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, l'actor protagonista d'aquesta història. És en Francesc Sambró. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina edat tens, Francesc, tu?
10 anys.
10 anys? És la meva pel·lícula en què participes?
Sí.
Doncs avui també, ràdio, primer cop que vens també, o ja havies fet ràdio algun cop? Havies vingut a alguna entrevista a la ràdio?
Bueno, vaig estar aquí a l'escola un dia de visita, però... mai he sortit per la ràdio.
Doncs mira, avui també t'estrenes per aquí. Encantadíssims també.
Ara ja no ho podràs dir, eh? Ara ja t'has estrenat, eh?
I l'altra veu que sentim ara mateix és una altra veu molt coneguda d'aquesta casa. És en Domènec Miquel, historiador. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per seguir també amb nosaltres avui. De fet, a veure, parlem d'aquesta història, d'aquesta ploren campanes 1714, ens traslladem 300 anys enrere i vivim una història que, òbviament, el context és real, però deixem-ho que us pregunti, el que es veu en aquest curtmetratge, Jesús, és real?
A veure, no tenim cap constància de que un nen que es diu Pau hagi estat el campaner de l'església del Pi. Això no tenim. De fet, lo normal, els campaners seran persones més grans, perquè tocar les campanes té un cert esforç, però la certa ficció cinematogràfica ens permetria suposar que els campaners en aquell moment estarien segurament en altres feines i hi hauria aquesta possibilitat. És una petita ficció perquè ens interessava aquesta mirada al nen des del campanar.
Exacte. Hem de dir que ara mateix aquest curtmetratge vau acabar de rodar bona part del curtmetratge ahir mateix.
Sí, s'ha rodat aquest cap de setmana i queden els típics planos de recurs, però poca cosa, perquè el repte era una història tan èpica que tots ens imaginem, doncs, la ciutat, els bombardejos, les muralles, tot això, intentar explicar amb la màxima intensitat en 10 minuts vist des d'un petit espai, que és tota la zona del campanar, que és el campanar del Pi, que és un campanar molt maco i, a més, un campanar autèntic. És on queda l'única campana de l'època. L'única campana que estava al 1714, que és l'Antònia.
Llavors és un lloc emblemàtic.
Totalment.
Un lloc totalment emblemàtic. Ara mateix, potser era el moment d'explicar aquesta història. La tenies al cap d'abans i has dit, ostres, ara és el moment, o com ha sorgit?
No, sí que és cert que, home, jo sí que quan hi ha un tema històric que se'ns presenta, i ni que sigui, evidentment, pels aniversaris, que, òbviament, pues, en aquell moment es desperta una mica d'interès, més enllà de que un, pues, el fets del 1714, sempre són uns fets de referència.
Clar.
Des d'un punt de vista de l'àmbit de la imatge, hi ha hagut un gran intent per part de la producció d'aquest país i per part també de les autoritats de veure com es podia fer una èpica sobre el 1714. Evidentment no estem ni en les condicions de producció ni finançament per tirar endavant aquests temes, i grans projectes com l'adaptació de Victus estan, diguem-ne, molt en les beceroles i molt intentant s'aportar. Inclús es parla de que hi ha un intent de fer-lo, bueno, una mica des de Hollywood, perquè des d'aquí no podem fer-ho. Doncs a mi, justament, llegim Invictus també, entre altres coses, quan surt tota l'estona el tema de les campanes. Jo de petit vaig ser campaner en un petit poble d'Astúries, de Socorriun, i hosti, vaig dir, com es podia visualitzar la història des dels ulls d'un nen que està en aquell moment en què ja comença a il·lusionar-se amb el que és el moment del que viu la ciutat, el moment que viu la seva societat, però que també a la vegada, en la seva il·lusió, també comença a veure que les coses tenen més allà. Un jove ja ho té una altra visió, un nen més petit no entendria res, però en l'edat aquesta que representa el Francesc Sambró amb el personatge del Pau, és aquell moment que ja t'enteres de moltes coses, per tant tens aquesta mirada innocent de comprendre, però a la vegada de ser una mica perplex de la complexitat del moment.
Clar, ara mateix potser és una pregunta una mica fotuda ara, però Francesc, tu ets conscient del moment que estem vivint ara mateix amb tot plegat, la importància, per exemple, de rodar aquest curtmetratge? Quan t'ho va dir el Jesús, a tu què et va semblar la història de fer d'actuar amb una història com aquesta de fa 300 anys i amb uns fets que encara ara cuegen?
Bueno, doncs em va semblar, em va sorprendre. I quan em van dir, bueno, primer vam fer unes proves per veure qui podia ser el que gravés, I quan la meva mare em va dir que era jo, em va sorprendre bastant.
Però content, oi?
Sí.
Home, i tant. Perquè, de fet, Jesús, com és treballar amb nanos? Perquè no només hi ha el francès, sinó que també hi ha una altra actriu molt jove, la que fa de Gaietan, la Ruth Bonhora, sí, que té 12 anys, ella, sí, si no ho ha xerrat. Sí, com és treballar amb nanos d'aquestes edats?
A veure, jo dedic també la meva, diríem, com és, impericia, eh? O sigui, per tant, tampoc puc dir, és que jo he treballat amb molts nanos. Jo sempre he pensat que havia estat ajudant de direcció una pel·lícula amb un director d'aquí que es diu Romà Guardiet, amb nens, El somni de Morín, i vaig veure molt com treballava ell, m'agrada molt com dirigia els actors el Romà Guardiet, i bueno, jo penso que els nanos, més enllà del tòpic de Hitchcock, que no volia treballar ni en animals ni en nanos, jo no entenc quin és el problema.
Una altra cosa és molt especial, també.
Sí, no, ho sabem. Jo penso que és només un tema d'empatitzar molt bé amb ells, fer un bon càsting, evidentment, tu ja intueixes si el nano és més expressiu o no, si es deixa portar, si està a favor i si fica, i a partir d'aquí és problema teu d'indicar-los, perquè en aquest sentit són molt disciplinats. O sigui, el francès, tu li dius, puja el tal, baixa la veu aquí, no facis aquest soniquet, i ell ho clavava. Ho clavava. I la Ruth el mateix. És a dir que si algú veu després el curs i pensa que els nanos no ho fan bé, que no pensi que és difícil treballar amb nanos, és que el director és una mica inútil.
A veure, que el Jesús no ho ha dit, però té un avantatge, que és la seva experiència pedagògica,
el qual
això també pesa.
Gràcies,
i Francesc, escolta, què tal és el Jesús com a cap, com a director?
Bo?
Sí. No et fot molta canya? No fot bronques?
No.
No, ni una. No és que no les vam necessitar per res. Perquè ara repeteixo que el francès és superdisciplinat, ho entenia tot molt bé i realment va entendre el paper perfectament, tal com jo el tenia concebut. En tal cas, ja dic, la meva concepció la que està en dubte, però no ell.
Seguim parlant d'aquesta història, Plorant Campanes, 1714. Dèiem, parlant del finançament, ara fa un momentet, i és que, de fet, el curtmetratge estarà mateix en un procés de Verkame, un procés de micromecenatge. Sí. Demaneu 5.100 euros, de moment porteu 670, queden 32 dies. Optimisme amb tot plegat, Jesús?
Sí, sempre. Sempre. Nosaltres aquest curtmetratge l'havíem presentat inclús a una subvenció que hi ha per curs de la Generalitat de Catalunya, no han tingut sort, sí. I no estem diguem-ne, en aquest sentit, som una mica francotiradors, estem una mica fora de tot el cercle, diríem, d'actes sobre aquest cas. La nostra intenció és, una vegada que el curtmetratge, oferir-lo, evidentment, perquè formi part, en la mida que els organitzadors ho pensin, de tots els actes, és a dir, si els sembla que encaixa. Però no, estem treballant bàsicament amb l'esforç d'un equip de col·laboradors fantàstic, de professionals boníssims que han dedicat el seu temps i el seu esforç per treballar-lo, i després això, pues, per acabar de, i després evidentment l'esforç privat, bàsicament familiar, de treure diners dels estalvis per posar-los damunt del pool. I en aquest sentit, evidentment, estaria molt bé poder aconseguir aquesta quantitat en Verkami, perquè és la que ens permetria fer, pues, una postproducció que acabés de donar-li una gran força a la pel·lícula.
Com ha canviat la cosa, amb els micromecenatges? Això sí. Realment és una benedicció per realitzadors, diguem, que
sí.
No tenen accés als grans estudis, és una
sí. Però posem també el límit, és a dir, fixa't que estem parlant 5.000 euros, un curtmetratge ben fet són 20.000. O sigui, el micromecenatge també, a mi a vegades, inclús ara que el govern espanyol inclús el vol gravar. Ostres, sí. A nivell tal, a veure, resulta que quan les institucions no fan el que deuen fer i no posen les coses al damunt, resulta que tots hem de ser emprenedors i tots hem d'acudir al micromecenatge. Home, aquesta no és l'actitud. A mi, jo estic molt agraït al micromecenatge, jo sempre penso que és una fórmula que, a veure, indirectament sempre hi era, és a dir, tots els curs, quan jo vaig començar a fer un curs com a ajudant de direcció en altres papers, a l'any 79-80, a veure, hi havia un micromecenatge aplicat. Qual és? El de tots els que treballàvem gratis, el dels que al final acabàvem posant alguna cosa per acabar de tal, és a dir, que aquesta voluntat de la gent sempre ha estat. Ara, jo compreu, aquest país no tindrem un cinema com cal si tot té que basar-se en això, està claríssim, perquè no són les condicions de treball. Ara, una vegada tires endavant, l'optimisme de fer les coses superant les dificultats fa que acudeixis a aquestes coses i que, bueno, tens evidentment la gràcia d'una xarxa d'amics que creuen i volen col·laborar.
Encara queden dies de sobre, vaja, a mi em sorprendria moltíssim que no s'arribés a aquesta xifra, seria tota una sorpresa molt desagradable, però vaja, que em sorprendria moltíssim.
Pues t'ho agraeixo molt i esperem, insistirem per arribar a la xifra, sí.
Algú es deu estar preguntant, i què fa el Domènec Miquel amb el Jesús Ángel Prieto, amb el Francesc Sambró, en aquest estudi Ramon Bernís, i és que el Domènec fa d'assessor històric d'aquest curtmetratge, d'aquest Plora en Campanes 1714.
Sí, és que la meva especialitat són els campanars, sí.
De fet, clar, potser sorprèn el punt de vista que es vol donar a tot plegat. Des d'un campanar es pot mirar tot el que va passar en aquell moment? Quin punt de vista es pot donar, Domènec, amb tot plegat?
Home, sí, perquè, a veure, diguéssim, els campanars sempre han sigut un punt de vista privilegiat, perquè, vull dir, la sensació de l'espai i el domini de l'espai que tens des d'un campanar és extraordinari. Vull dir, prova de pujar un dia en el campanar d'aquí Sant Cugat i veuràs tota la població, i per tant et pots fer-te una situació de com estan les coses, que en canvi des de peu pla de vegades és molt més difícil,
Exacte.
Sí, amb aquest aspecte sí.
Què ens falta per saber del 1714, Domènec?
Home, moltes coses. Jo ara aquí he estat treballant amb els temes d'aquí de Sant Cugat i he desmuntat molts dels mites que existien,
Ara, per exemple, digue'ns algun, ara no us fes això.
Per exemple, en el 1706, quan hi ha la conquesta del castell de Montjuïc, quan hi ha la conquesta del castell de Montjuïc, doncs hi participa un contingent de voluntaris de Sant Cugat, que és una cosa que no sabíem.
Ostres.
I a més, diguéssim, va ser un grup de voluntaris que va tenir molta sort perquè no en van matar-ne cap. No sé si en van ferir-ne, però en tot cas, diguéssim, no hi ha morts.
Ostres.
I la segona cosa és una mica les conseqüències que va tenir en el monestir, perquè hi van haver-hi dos abats que tots dos van ser represaliats, un per Carles, per l'arxiduc Carles, i l'altre per Felip V. I aleshores també s'explicaven unes coses que la realitat no va anar ben bé així, sinó que va tenir molt a veure les enveges i les lluites internes que hi havia dintre els mateixos monjos, molt més que no pas el rei. Sempre el fàcil és donar la culpa a Madrid, no? Això, la culpa a Madrid, La culpa a Madrid. No, perdoni, no, és que de vegades la culpa la tenim nosaltres,
Carai, tu. Déu-n'hi-do, sense el Domènec, aquesta història, Jesús, complicada hagués estat.
Home, a veure, jo soc historiador de l'art, no historiador, que és un altre territori, i vam estar allà, parlant amb el Miquel, amb el Domènec, i donant-li voltes, però evidentment al final vaig dir, bueno, més enllà que parlem, agafa el guió, tal, quadra, mal, perquè sí que el guió intenta tenir, respecte als fets, una verosimilitud històrica absoluta. És a dir, inclús el curtmetratge està previst que vagin sortint de quan en quan unes xifres, de sobte el Francesc puja, tira el campanar i toca sometent dient els caputxins, s'han saltat els caputxins, i el sagristà li crida toca, anima que la gent surti, perquè si no entraran i ens venceran. És a dir, realment el campanar era un whatsapp a lo bèstia.
Ostres,
era allò, pam, pam, avisant tot. Bàsicament els tocs que fa el Francesc, en tal que Pau, és el sometent i a missa, els tres tocs de missa. No ens hem posat a fer més tocs perquè hi havia tocs, hi ha tocs per anar i vendre, això està clar, però bueno, volíem centrar en aquest tema. Aleshores, clar, amb el Domènec vam repissar molts temes i intentar tampoc ni, o sigui, parar-li els peus al Domènec perquè voldria que la història fos molt més marcada, que és el que té que fer un historiador, i en canvi jo intentant que des d'un punt de vista narratiu entre suau marqués els punts, perquè diu, home, és que és molt important, es comenta quan Populi ho deixa bé el duque de Berwick, sí, però segurament al nano això se li escapa, i deia, bueno, potser sí, potser no, bueno, pues parlem-ne. Entonces vam anar buscant aquelles dates que sense fer un catecisme d'història del moment, sí que anés puntuant que l'espectador il·lustrat vegi les referències, el que no ho vagi entenent com una història natural, perquè també el que interessava era la visió. Els dos nens, ell és fill d'un ferrer, inclús tinc el nom apuntat, d'un ferrer possible, i ella és filla d'un home honorat.
Sí.
Això genera primer una diferència de vestuari que marca un punt de classe social, i també una diferència de visió. Els dos estan implicats en la ciutat, el pare d'ella acaba comandant una companyia de velers i morint en el combat, i ell també, el seu pare, està fent mines per sota per esbombar diguem els borbònics, però van donant petites visions de del que han sentit a casa. La idea és de dir, escolta, doncs el meu pare diu que això de Felip V, si havíem pactat amb ell, com és que ara no? Home, sí, però és que el virrei Velasco li diu al Francesc, és un butxí, ens va aquí, vaig a cap, però tu què dius? Llavors vas, sense entrar en el debat, vas veure com els nens van vivint les contradiccions de l'època.
Exacte, clar, perquè tot plegat el que s'explica en aquest curtmetratge, Francesc, clar, és el que deia ara el Jesús, que hi ha aquestes contradiccions, això que a vegades dius, ostres, això és complicat d'entendre, no per un nen com tu, sinó per un adult com som nosaltres, que ens costaria de comprendre. Clar, després de fer aquest curtmetratge, Entens una mica més el que va passar en aquell 1714?
Sí, una mica.
Clar, és que és complicat, el que va passar, el que va passar llavors. I pel que et deia ara el Jesús, em sembla que et va fer suar de valent, perquè això d'anar corrent cap amunt del campanar i tocar les campanes i tot això, ostres, acabaria esbaldat, eh?
Sí.
Clar, exacte, tot plegat és a la... era el campanar de...
del Pi,
exacte. Un lloc emblemàtic, de fet, és, sí, un, és l'únic que conserva les campanes de, sí, de llavors. Per poder gravar aquí, què tal, hi ha hagut algun problema?
No, la relació amb l'església del Pi va ser fantàstica, sí, ens han posat tot tipus de facilitats. Recomano, tenen ara obert la visita al campana amb una terrassa que és una vista de Barcelona meravellosa, la recomano absolutament, i a més quan veus la campana, la visita, te n'adones del valor estratègic del campana. Sí, sí. Tant és així que és una informació que dona l'historiador que hi ha en el Pi, de que s'han descobert algunes informacions conforme finalment a l'última hora Villarroel va posar uns cànons damunt de l'església del Pi per defensar l'entrada, és a dir, que la pròpia església va adoptar la campana. Que queda, ja, que dir-ho, la van tirar a terra. I després, així com l'honorata de la catedral, pel seu paracletat, ja, la van fosa,
va fondre, sí.
Les altres les van posar a la venda i dir, si voleu una altra vegada les campanes, les pagareu. I per qüestació, per Bercami de l'època, van comprar les campanes i les van col·locar.
Déu-n'hi-do. Clar, la història ens trasllada a un moment molt difícil de la història de Catalunya, un moment violent, un moment amb bombes, amb traïcions fins i tot, amb assassinats, un moment espantós. Però el que vols explicar tu en aquesta història, Jesús, és amb un caire pacifista. És donar la volta a tot plegat.
No donar la volta. Jo penso que forma part, i Domènec sap molt bé, de la contradicció de la història. Nosaltres comencem el curs amb un text de Salvador Espriu, que diu tota guerra, per èpica i noble que sigui, és una guerra civil, és una guerra de mort. És a dir, clar, aleshores, a vegades també potser és un toc d'atenció, i no sé si al final posar en el curs dedicat a Líbia o dedicat a Síria o dedicat a tal, o sigui, totes les guerres que es fan, en les quals les raons d'estar un cantó i un altre, tu pots compartir-les o no, però el principal, i en això ens interessava la visió dels nens, és les víctimes. Entonces, en aquest sentit, és una mica, evidentment, reivindicar el to pacifista sense tampoc abandonar les nostres posicions a favor d'una causa o d'una altra, això que quedi molt clar. En aquest sentit, jo amb el Domènec deia, podríem dedicar el curtmetratge al final a l'abat de Sant Cugat, Antoni Solanell, president de la Generalitat del moment, que va, el Domènec m'ho va explicar, que va decidir... No,
no, és que Solanell va ser, diguéssim, un personatge molt pacifista, i que va intentar, diguéssim, evitar el vessament inútil de sang, no? És a dir, ell intentava trobar una solució que allò que deia, bueno, diguéssim, passi el que passi, el país haurà de continuar, i després aquest país, per continuar, el que necessitem és el màxim d'homes, no? I si anem a una resistència que sabem que és absolutament inútil perquè acabarem perdent, doncs l'única cosa que aconseguirem serà tenir molts morts que després ens faran falta per tornar a reconstruir el país.
Exacte.
Aquesta era la seva, diguéssim, argumentació, no?
Sí, sí.
Però bueno, el fet és de que ell es va trobar, diguéssim, fins i tot en una situació de neguit i de nerviosisme, que el dia que havia d'anar a presidir la Junta de Braços no va poder-hi anar, perquè allò li va agafar allò, un recargolament d'estómac, que sí, no va poder-hi anar. L'endemà sí que hi va anar-hi, però el primer dia, diguéssim, doncs va tenir que presidir el diputat militar, no ell, que és el que li pertocava.
Carai, tu, doncs ja sabeu, aquesta història pot ser possible, i hauria de ser possible gràcies a tots vosaltres, els que escolten l'altra banda de la ràdio, a través de Bercami. És tan fàcil com buscar al Google Ploren Campanes 1714, ja surt la pàgina de Bercami, podeu fer una aportació per fer que aquesta producció sigui possible, un curtmetratge, que si tot va bé, Jesús, serà possible cap al setembre, no?
Sí, si podem abans de l'estiu, doncs el tindríem i ja veuríem el moment més adequat per presentar-lo. Ens agradaria dir, per una banda, que formés part del debat del moment, perquè jo penso que la història jo penso que no justifica les ideologies, però sí que s'ensenya a com hem de posicionar-nos com a persones, amb els valors polítics i humans que cal. I aquest és el valor principal del curtmetratge. No és un curtmetratge que estigui ideològicament, cada un de nosaltres està i votarà el que hi hagi que votar en el seu moment i fem el debat a casa cada dia. Però també convé a vegades tenir aquesta visió des de lluny o des de prop, com és la visió d'un nen que des d'un campanar veu amb il·lusió com la ciutat s'enfronta als dos grans exèrcits del món, però després veu com aquesta decisió al millor està mal mesurada i ell és la víctima.
Doncs ja ho sabeu, Ploren Campanes 1714, un parell de mesos i ja podrem veure de ben segona pel·lícula de Jesús Ángel Prieto, amb actor protagonista amb el Francesc Sambró, i com a assessor històric tenim el Domènec Miquel Estès avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Els tres, moltíssimes gràcies, sort amb aquest projecte i esperem veure'l ben aviat. Gràcies i adeu-siau.
No, gràcies a vosaltres.
Adéu, Francesc, que vagi molt bé. Gràcies per venir aquí, eh?
Adéu.
Adéu. Jesús, gràcies.
Gràcies.